de dilluns a divendres i de 9 a 11, obert per vacances.
El 2020 és un clar exemple d'any per oblidar en molts sentits. Un fet més per sumar a la llista és l'acord entre Nissan i els sindicats pel tancament de l'empresa. Catalunya ja no tindrà les tres plantes de producció de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, i les pèrdues que això comporta no són gaire positives. Nissan dona feina a 3.300 persones al territori català que han estat sortint al carrer al llarg dels darrers mesos, però els directius nipons, malauradament, ja han comunicat que la seva decisió és definitiva.
Obert per vacances.
Bon dia, avui és divendres 7 d'agost i comencem un nou programa de l'Obert per Vacances, on centrarem la mirada del dia en la indústria catalana. Farem el cafè amb l'humorista Pep Plaza i seguidament agafarem el caiac per fer una ruta pel concurs de Mont-rebei. Farem moltes propostes aquest cap de setmana i amb la pujada dels termòmetres anirem a Premià de Mar per banyar-nos en directe a una piscina i ens refrescarem viatjant a Finlàndia. És divendres i també escoltarem les nostres pífies, la de la ràdio local, i acabarem amb el concurs del TikTok i donant a conèixer el guanyador. Arrenquem dues hores de ràdio des d'ara i fins les 11.
Obert per vacances amb Carles Carvajal.
Temperatures actuals a Catalunya. A Riudoms, al Baix Camp, 24 graus. A la Garriga, al Vallès Oriental, 25. Al Segrià, a Rosselló, 24. I a l'Escala, l'Alt Empordà, 20 graus.
La mirada del dia.
Una de les imatges d'aquest divendres i que podem trobar en algunes portades dels rotatius avui és la dels treballadors de Nissan. A mà alçada van aprovar ahir per unanimitat l'acord amb l'empresa que ajorna el tancament fins al desembre de l'any 2021 i garanteix la feina fins aleshores. Rubén Hidalgo, Radio Ciutat de Badalona, bon dia.
Bon dia, Carles. A finals de maig, Nissan anunciava el tancament de les seves plantes de producció a Catalunya. Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac finalitzarien la seva activitat en acabar el 2020. Un fet que comporta que prop de 3.000 persones es veurien afectades pel tancament de l'empresa japonesa i les manifestacions en contra d'aquesta mesura no van tardar en produir-se. Els directius nipons, per la seva part, han al·legat que el tancament de l'any fiscal del 2019 ha estat en números vermells per primer cop en 11 anys i han registrat unes pèrdues de gairebé 6.000 milions d'euros. L'última actualització correspon a l'acord entre sindicats i Nissan pel tancament definitiu després d'una reunió de més de 24 hores. Les condicions acordades són les següents. Aplaçar el tancament al desembre de 2021, no hi haurà acomiadaments si no són per voluntat pròpia i es compensarà els treballadors amb 60 dies per any treballat.
A aquesta hora parlem amb Juan Carlos Vicente, president del comitè d'empresa de Nissan a la Zona Franca. Juan Carlos, bon dia.
Hola, buenos días.
Quina valoració fa d'aquest acord que farà tancar la planta el desembre del 2021? Podríem dir que és una victòria agradolça?
Sí, esa es la palabra. Es una victoria porque hemos conseguido los objetivos marcados, excepto que Nissan no se queda como tal, ¿no? Pero el resto de objetivos están alcanzados. No se va a despedir a nadie, se ha ampliado el periodo de trabajo, las indemnizaciones son aceptables dentro del contexto que tenemos hoy en día en nuestro país. Por lo tanto, es agridulce en ese aspecto de que Nissan se va, y es positivo puesto que la propia asamblea, ¿no?, los propios trabajadores y trabajadoras de Nissan votaron a mano alzada, como habéis comentado, uh-huh. Y hubieron 9 votos frente a unas 2.000 personas que estábamos por allí. Mayoría absoluta, sin duda.
Juan Carlos, és un exemple de lluita, aquesta vegada 90 dies. No sé si veritablement les condicions que heu acordat, com a representant del comitè d'empresa, són les que esperaves o s'ha anat una mica més enllà?
Yo creo que los trabajadores de Nissan hemos hecho doblar la rodilla a la multinacional. Si miramos toda la negociación de este día, ¿no?, de prácticamente estos dos días, desde dónde partimos hasta dónde llegamos, cambia radicalmente. De querer darnos 33 días por año trabajado a, como habéis dicho, 60 días sin tope. sea, destopando, ¿no? Hay personas que llevan 30 años en la empresa, con lo cual eso era muy importante para nosotros. Y la multinacional ha claudicado, ha tenido que darnos lo que hemos pedido para poder irse. Por lo tanto, ha sido positivo.
Uh-huh. No sé si també s'ha destacat aquestes 25.000 famílies, que déu-n'hi-do, que depenen de la marca japonesa entre subcontractes i familiars. Clar, és una dada que aquests dies n'estan parlant molt de vosaltres, d'aquests 2.525 treballadors, però clar, també al darrere hi ha moltes famílies que depenen d'aquesta marca nipona.
Sí, es cierto. Siempre lo hemos dicho, somos aproximadamente unas 25.000 familias las que dependemos de Nissan. Al ampliar y volver a trabajar el día 24 de agosto, lo que conseguimos es tener ese margen de mesa de negociación de la reindustrialización aquí en Nissan, ¿no? Donde estará lo que es los sindicatos, Nissan, propiamente dicho, con un papel muy activo dentro de esa negociación, y tanto el gobierno como el gobierno de España. Si la casa mate se mantiene, que parece que sí, los proveedores también se mantendrán. No todos, supongo, lógicamente, ni nosotros ni ellos, pero una gran parte seguramente que saldrán. Y, por supuesto, la gente de Nissan, tenemos que apoyarles en este trayecto para que ellos también se reindustrialicen, se recoloquen y tengan el mismo futuro que nosotros, sino mejor.
Juan Carlos, ja per acabar, confies que després del desembre del 2021 aquestes plantes a la zona franca de Sant Andreu de la Barca, de Montcada, puguin arribar a ser la seu d'altres empreses?
Por supuesto. Si no, no lo hubiésemos firmado. Vale. Tanto hemos tenido reuniones, no ahora. Llevan un año trabajando en todos estos procesos. Nos han dicho que hay proyectos, tenemos que valorarlos, tenemos que verlos. A día de hoy, por la confidencialidad, no lo quieren decir para que no se rompa ni se queden en saco vacío, pero en cuanto nos pongan encima de la mesa los diferentes proyectos, para eso estamos también los sindicatos, para ver la viabilidad de cada proyecto y ver el proyecto que más se ajuste a nuestra planta, a nuestra realidad. Pero sí, estoy convencido de que, y lo he dicho, ¿no? Era un objetivo, ¿no? Nissan se va, pero el tejido industrial se tiene que quedar.
Juan Carlos Vicente, ens quedem amb això, president del Comitè d'Empresa de Nissan a la Zona Franca. Gràcies per haver atès la trucada de l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres.
Obert per Vacances. Seguim l'actualitat.
3 minuts, un quart de 10 del matí. En aquest repàs, el moment que viu la indústria catalana, fem una aturada a Lleida per conèixer també com està el sector industrial a les Terres de Ponent. Per fer-ho, connectem amb UAU, Lleida Ràdio, on hi tenim el Sergi Guiu, que ens aproparà de primera mà la realitat de la indústria, en aquest cas, lleidatana. Sergi, bon dia.
Doncs sí, Carles, bon dia. Ho farem escoltant la veu d'un empresari lleidatà. En aquest cas, el Marceron, conseller delegat d'Ilerda Serveis, una de les empreses capdavanteres a Catalunya dins del sector de la distribució de productes, maquinària i accessoris de neteja, higiene i manteniment industrial, entre d'altres. Escoltem, però, el protagonista Marceron, que exposava així el seu punt de vista al voltant de la situació actual de la indústria lleidatana.
Sincerament, és molt, molt preocupant, perquè l'últim confinament, el d'aquest estiu, ens ha deixat bastant tocats a tota l'economia, des del comerç, els serveis, sobretot l'hostaleria. Ja va costar el primer confinament del març per poder tornar a reactivar l'activitat econòmica, que hi haguessin empreses que no sortissin mal parades, però he vist que aquest estiu la gent esperava un confinament a la tardor, però ens ha agafat molt desprevinguts, no?
I què necessita el teixit industrial de les Terres de Ponent? Doncs, segons Marceron, això.
En primer moment el que necessita és saber un futur en el qual poder seguir, no? De poder saber què és el que passarà el dia de demà, cosa que costa molt de trobar, saber que hi hagi una seguretat en la qual tot torni a la normalitat i que les autoritats, les diferents administracions públiques també es fiquin a la mateixa línia, no? Per apoyar l'empresari al local, perquè Lleida, després d'aquestes 15 dies, 3 setmanes d'estiu, la veritat que està molt tocada, no?
Centrant-nos en el seu cas en concret, cal destacar que Ilerda Serveis, com dèiem, és una empresa que potser per les seves característiques no s'hagi vist tan afectada com d'altres. Ara bé, Ceron evidenciava que la gestió de la situació també els ha permès no veure's molt afectada per la situació sanitària.
En meu cas particular, som una empresa distribuïda de productes de neteja. No és que haguem viscut un moment dolç, però sí que hem pogut salvar els mobles perquè en tenim empresa diversificada. Perquè tenim no només hostaleria, sinó empreses de neteja, geriàtrics, hosteleria... però també hem fet una sèrie de deures als quals no ens ha permès pues, continuar estant allí i no fer cap ERTE. Per què? Pues perquè ens han proveït de material, pues, des de mascaretes, hidroalcohòlic o guants, però realment hi ha empreses del meu sector pues, que no estan passant bé.
I per acabar, mirada cap al futur, un futur que, segons Marceron, passa per la digitalització.
En la crisi actual, nosaltres hem invertit des de plaques solars, productes de cotxes de propulsió elèctrica, o bé estem digitalitzant tots els serveis de l'empresa. Perquè, òbviament, les relacions interpersonals amb les persones canviaran. I el que ara es feia de visites comercials o es feia de tracte més humà entre proveïdor i client, ara anirà un pas més enllà de poder fer les comandes a la web, des de poder tenir les xarxes socials més implicades en l'empresa i els clients, òbviament, tot el que sigui digitalitzar els processos d'una empresa, benvinguts seran.
Doncs aquesta és la situació del teixit industrial de Lleida. Moltes gràcies, Sergi Guiu, de UAU, Lleida Ràdio.
Fins ara.
I ara, canviem de demarcació, ens desplacem fins a la comarca del Maresme. Com ha afectat el coronavirus a aquesta zona? En quin estat es troben les seves indústries actualment? Per donar-hi una radiografia des del mateix territori, ens acompanya la Laia Sant Miquel, des de Mataró Ràdio. Laia, bon dia. Explica'ns com és el sector industrial maresmenc.
Bon dia, Carles. Doncs la veritat és que no es diferencia molt de l'estat de la resta d'indústries del país. Durant la pandèmia, el teixit industrial de la comarca s'ha vist obligat a tramitar ERTOs, ha vist com se li cancel·laven o aplaçaven comandes, ha patit la falta d'estoc i, en alguns casos, fins i tot s'han hagut de baixar persianes. Com veus, una situació gens senzilla. D'aquesta manera ens ho explicava la Roser Moré. Ella és presidenta de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme.
Doncs bé, el Covid ha provocat molts de canvis i també una situació d'incertesa. La veritat és que l'arribada del Covid va provocar que moltes comandes que ja estaven tancades es tiressin enrere, alguns pagaments també problemes, i moltes empreses doncs, van haver de fer ús dels ERTOs doncs per això, per falta de comandes o per eliminació directa de comandes que ja tenien.
Al Maresme, un dels principals sectors industrials és el tèxtil. Dins d'aquest, hi ha hagut empreses que ja treballaven per l'àmbit sanitari i que han vist doblar la seva feina. Altres, en canvi, han adaptat la seva activitat a les circumstàncies, produint, per exemple, mascaretes o equips de protecció individual. Segons Moré, dos dels problemes que han afectat a les indústries durant aquest període han estat la falta de matèria prima per produir d'una banda i de l'altra, que el nombre de comandes en algunes ocasions no ha estat prou elevat com perquè reprendre l'activitat sortís rendible. Si et sembla, Carles, escoltem de nou la presidenta de la FAGEM, Roser Moré.
En el nostre territori hi ha empresa que treballa ja pel sector sanitari. Aquestes doncs, han pogut continuar treballant. També és veritat que han hagut pegues com falta de material. És a dir, va haver una punta de demanda tan gran que doncs, a lo millor hi havia mans i màquines per treballar, però no hi havia el teixit adequat per tirar endavant. O que les comandes no eren prou en aquest sentit, o les adaptacions, per cobrir que tu tinguessis l'empresa oberta.
Pel que fa a la situació econòmica, Moré afirma que hi ha sectors que hauran perdut una temporada de treball i, per tant, que hauran quedat molt tocats econòmicament. Inclús aquells que han adaptat la seva activitat a la producció de materials sanitaris, farà falta veure si la seva venda haurà estat suficient com per igualar els ingressos que haurien tingut amb la seva línia de producció natural.
Gràcies, Laia. Acabem la mirada del dia i ens anem cap a Tarragona per conèixer la situació de la indústria petroquímica i també del comerç amb la presidenta de la Cambra de Comerç a Tarragona. Escoltem la Laura Roger. Laura, bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya la nostra companya de Radio Ciutat de Tarragona, la Laura Rovira. Laura, bon dia.
Bon dia, Carles. Doncs tu ho has dit, la indústria química és, sens dubte, la més present i característica de la demarcació de Tarragona. Per això volem començar amb una pregunta clau. Com ha afectat el confinament i aquesta crisi sanitària al sector, senyora Roger?
Bon dia. La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha estat un repte sense precedents per tot el teixit econòmic. Però diria que per la indústria química de Tarragona ha respost des del seu inici, augmentant la seva capacitat productiva i reorientant les seves línies de producció cap al sector sanitari, amb productes farmacèutics i desinfectants. Crec que ha estat un sector molt implicat en la lluita contra la pandèmia. En moments com el viscut, és realment quan es fa present la importància de tenir la principal zona de producció química de l'Estat, amb el 25% de la producció d'Espanya i un sector que acumula el 50% de les exportacions de la província. També voldria destacar l'esforç de producció que ha estat realitzat a altres sectors dels sectors industrials com l'agroalimentari, el d'aparells mecànics o bé el de fabricació també de material elèctric, que són sectors molt innovadors i netament exportadors a les nostres comarques.
Si ens anem una mica abans de la pandèmia, ens situem al febrer, quan es va produir l'explosió de la petroquímica. No sé quin impacte considera vostè que va tenir aquest accident per la indústria i també l'economia del territori.
Bé, el passat 14 de gener, no t'enganyaré, quedarà gravat a la nostra memòria durant molt de temps. Aquest va ser un incident, de totes maneres va ser un incident aïllat. L'impacte econòmic va ser reduït perquè es tractava només de la producció d'un sol producte que ara en aquests moments s'importa o es produeix en altres factories. Conscients de que el risc zero no existeix, sempre hem confiat en la tasca diària i les inversions realitzades per la indústria química per tal de reduir tot el possible aquests riscos, gràcies a les polítiques de seguretat i de prevenció a favor de les persones i del medi. L'explosió va servir per replantejar moltes coses, tant a nivell sectorial com a nivell de l'administració, sobre els protocols i la informació i l'alerta.
I parlàvem al principi, senyora Roger, la indústria petroquímica dona a la majoria de llocs de feina a la demarcació de Tarragona. Genera fins a 10.449 llocs de treball. A nivell català, el químic és el tercer sector industrial. Com veu el futur d'aquest sector arrel d'aquest confinament que ha patit la demarcació i bé, el món sencer?
Bé, tu tens molta raó. La petroquímica és una gran creadora de llocs de treball qualificats i no només directes, sinó també indirectes. De totes les empreses de serveis industrials que han crescut al voltant del pol químic de Tarragona, amb 97 empreses i més de 10.000 llocs de treball auxiliars. Sobre el futur del sector, en un context globalitzat i d'economia circular, el pol químic de Tarragona es veurà impulsat pel ritme de creixement que es preveu en el sector fins al 2030, en un entorn d'un 4,5%. Però cal també que des del territori fem els deures. La competitivitat de Tarragona serà clau per assolir aquest posicionament per un sector químic importantíssim per nosaltres. I quan parlo de competitivitat, em refereixo a que seran necessàries noves inversions. Hem d'oferir condicions que afavoreixin la instal·lació de noves empreses o el creixement de les actuals. Apostar per productes amb més valor afegit, mantenint els nivells d'investigació i de formació, o la posada en marxa d'infraestructures indispensables per la supervivència industrial, com per exemple el corredor del Mediterrani.
Laura, ja per acabar, li volia preguntar sobre justament el sector del comerç. No sé, en tot plegat, amb aquesta crisi sanitària, no sé si des de la Cambra de Comerç estan alerta i estan preparats per el que pugui venir al setembre.
Pues sí, els sectors més afectats pels canvis en la mobilitat i el tancament de l'economia són, a les nostres comarques, són la construcció, el sector immobiliari, el sector del comerç, el turisme i també el transport. Això significa que el 65% de les activitats econòmiques que generen riquesa i ocupació, totes aquestes es troben directament afectades. Ara, les previsions més elevades que tenim de tancament, des del tancament, són el sector comerç minorista. En llocs com a Tarragona ens trobem a l'entorn d'entre el 18 al 20% i el Vendrell amb un 15%. Això és el que tenim.
Molt bé. Crec que ha quedat clar l'argument. Laura Roger, presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres.
Obert per vacances. Seguim l'actualitat.
Cinc minuts, dos quarts de 10 del matí.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Moment ara, com cada matí, per compartir un cafè. No sé si us ve de gust a aquesta hora compartir-lo amb nosaltres. De fet, avui l'haurem de fer amb l'actor i humorista Pep Plaza, que ja ens acompanya i que el podem saludar. Pep, bon dia, què tal?
Bon dia. Doncs bé, home, aquí a punt de fer el cafè.
Escolta, crec que estàs a un lloc gairebé idíl·lic, oi?
Doncs sí, estem ara mateix a Aigua Blava, a Begur, a punt de fer una matinal de platja amb els nanos i res, i un bon dinar i cap a casa.
Jo t'agraeixo moltíssim que vulguis compartir aquest cafè amb nosaltres. Avui, amb el Pep Plaza, fem aquest cafè de les 9.
Obert per vacances. El cafè de les 9.
Pep, te'l preparem aquest cafè, però deixa'm saludar també la nostra companya, la Laia Sant Miquel, de Mataró Ràdio. Laia, bon dia, què tal?
Bon dia, Carles, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí, fresquets.
I tant. Pep, escolta una cosa. No sé com ha anat el teu confinament durant les darreres setmanes, els darrers mesos. Clar, t'hem vist, per exemple, a la televisió, però suposo que, com tothom, t'has hagut de redactar.
Sí, 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 exactament, com tots. La casa, el nostre pis es va convertir per uns mesos, crèiem que serien uns dies, però o unes setmanes i van ser mesos, es va convertir en un plató de televisió on al principi anàvem tirant amb els elements que teníem a casa, amb l'atrezzo que podíem inventar, amb el maquillatge que podíem fer, però a mesura que anàvem passant els dies i el Fernando Simón anava dient que esto del rebrote va en serio y que esto va a durar más, va a durar más, pues vam dir, hòstia, pues sí que està durando, i aleshores, bueno, tècnicament, cada dilluns ens portàvem material a casa, els del Polònia, i continuàvem fent el programa com si el féssim allà. Vull dir que ha estat realment una experiència bastant inolvidable.
Pep, t'anava a dir, aquest temps t'ha servit per incorporar nous personatges. Sense anar més lluny, Fernando Simón, ara ens has fet una petita prova de que és un dels nous que ha entrat en el repertori, no veig?
Bueno, a ver, Laia, sí, pero lo que pasa que Fernando Simón, por tema de vestuario, maquillaje, lo hizo Queco Nobel, i a mi em va tocar fer algun altre personatge, com per exemple un bon dia que em van trucar si podia fer de David Verdaguer, fent la paròdia del Tabús. Uh-huh. I vaig pensar, doncs, bueno, posem-s'hi. I el David Verdaguer va ser un dels personatges que van parir
durant aquest confinament, no? Benvinguts a Tabús, un programa on riurem de gent de qui en principi no ens n'hauríem de riure, d'aquests periodistes del Carles i la Laia, que tothom està fent vacances i ells sí. Estan pencant.
Sí, sí, estem aquí pringant.
Ostres, Pep, per la ràdio encara és més impressionant.
Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.
I et volia preguntar al contrari. No sé si hi ha algun personatge que has deixat aparcat durant aquest temps.
Hem deixat aparcant, bastant aparcat el Pujol, tot i que algunes notícies hagués hagut potser de sortir. Però l'hem deixat aparcat al pàrquing, oi? Hem deixat una mica de racó, oi? Perquè els altres personatges, com el Pedro Sánchez, el Bertín Osborne, tots aquests, el Quim Monzó, tots aquests han estat, o el senyor del Nodo, inclús li han posat cara, perquè el senyor del Nodo, bàsicament, era una veu en off que feia «En la maravillosa playa de Bagú nos encontramos con Don Pez Plaza, célebre actor del programa satírico de humor Polonia».
Escolta, Pep...
I aquest senyor, doncs...
Digues.
No tinc guió, eh? Estic improvisant, però dic, més o menys, ara, si això de cop i volta fos blanc i negre, el senyor del Nodó diria més o menys això, no? I va ser una manera de posar-li cara en aquest home, amb un bigotet, unes ulleres, engominat enrere, i, bueno...
Molt per l'època.
Sí.
Escolta, vull tirar enrere, com aquest programa ha sigut obert per vacances i, de fet, l'estan escoltant ara mateix més de 50 emissores de proximitat de tot Catalunya. Tu justament vas començar a la ràdio local, no? A emissores al Maresme, sí. A Argentona, crec, a Ràdio Arenys, no? A dissabtes al matí, en diuen, eh? Clar, no sé quins records tens aquella època a la ràdio de proximitat.
Molt bonics i t'haig de dir... Que la ràdio local és... bueno, per mi va ser una... Jo en aquell moment feia teatre amateur, feia teatre, ràdio i bàsquet, no? I aquestes tres coses, era molt jovenet, 14, 15 anys. I vam tenir la mala sort amb tot un grup d'amics, Espartac Peran, Xeri Galzeran, bueno, gent del periodisme del Mataró, del Maresme, que volíem fer ràdio i no teníem ràdio a Mataró en aquell moment, no? I aleshores ens vam... Bueno, jo me recordo que vaig anar a Arenys, a Ràdio Arenys, vaig començar fent ràdio durant dues temporades als matins, de 10 a 1, 3 hores,
amb un programa
que es deia Estira la Mandra, els dissabtes, sí, un programa que es deia Estira la Mandra, amb en Jordi Silva, que em feia de tècnic, amb algun company que venia a fer-me alguna secció, i aquí, doncs, vam començar a experimentar el món de la ràdio, que per mi és del més apassionant que hi ha, i on pots portar el públic, a l'oient, a qualsevol lloc en un moment només amb la veu, no? I amb la música, i això per mi era meravellós. El record que en tinc és brutal, és de llevar-nos molt aviat, agafar la premsa, muntar, parir el programa a les 7 del matí i a les 10 posar-nos. Uh-huh. I ja et dic, i era totalment en plan amateur, però ja et dic, la ràdio local, i després vam anar a Ràdio Argentona, i la veritat, en tinc un record molt mag, molt bonic, que després vaig poder experimentar ja a nivell professional a Catalunya Ràdio amb el Toni Clapés i posteriorment després a RAC1 també amb el Toni i amb l'Albert Tom i amb tota la gent que he anat treballant durant aquest temps.
Deixa'm dir-te una anècdota, Pep, perquè jo justament vaig fer el magazín de Ràdio Arenys els dissabtes al matí just quan tu vas acabar de fer-lo en aquella època, imagina't.
Ostres!
Sí.
Molt sí, bé, que Carles.
Recordo, perquè em van dir, no, hi havia el Pep Plaza fent el magazín i vas estar doncs, durant unes temporades fent el magazín del dissabte al matí a Arenys. Que tu havies fet aquella franja horària, eh? Laia, sí, escolta, anem a parlar d'un altre mataroní, no?
Sí, de fet, ens l'ha mencionat ja, l'Espartac Peran, perquè, segons la teva biografia, va ser ell qui et va impulsar a fer el teu primer càsting. Com va anar això?
Doncs mira, jo em dedicava al món comercial per guanyar-me la vida. Encara m'hi dedico, eh? Vull dir, encara molta gent ja ho sap per entrevistes que m'han fet i sempre ho he dit, no m'he amagat mai. Jo vaig vendre de tot. Vaig fer de comercial, vaig vendre de tot, però una de les feines que encara mantenc és la de comercial amb una mútua, no?, agrupació. I aleshores, què va passar? Que jo ja estava com molt apalancat, doncs, venent, ja tenia el meu sou, i aleshores feia bolos, però... sense cap pretensió de guanyar-me ja la vida, no? De dedicar-m'hi, perquè veia que era com molt complicat i molt difícil i me n'anava a fer festes de barri, festes privades, festes per empresa, i tenia com una petita cartera de clients que anaven cridant. I un bon dia l'Espartac em truca i em diu: Pep, que estan buscant gent per reforçar l'equip del set de nit i crec que tu hi podries entrar-hi. I busquen gent que imiti en el Pasqual Maragall i en el Joan Gaspar. I jo li vaig dir que em feia molta mandra. I ell va insistir molt. I gràcies a en ell, doncs, finalment vaig insistir molt, vaig anar a fer el càsting i vaig tenir la sort que em van agafar. I des d'aquell dia fins ara no he parat de fer coses, tant a la ràdio com a la televisió, com per teatres i, bueno, el que m'agrada, no? I pensa que continuo mantenint aquella cartera asseguradora i per això, encara que resulti atípic, jo a vegades des de casa pues, encara estic donant d'alta pòlisses de salut, pòlisses de vida, d'estalvi, etc.
Mai millor dit.
És una manera molt bonica.
És un seguro, és un seguro. I mai millor dit, eh?
Sí, això m'ho deia el meu avi. Aquesta feina, Josep, no la deixis mai. Això és un seguro de vida, noi. Això de la mútua, deixa-ho, que l'altre és de la faràndula. Això, avui hi ets, demà no hi ets. I jo, mira, li vaig fer cas, i a la meva mare també, que sempre m'ho ha dit, i li he fet cas. I bé, és una cosa que combino molt bé i sense cap problema amb la meva feina, que és la que estimo des de molt petit, i bueno, i anem fent les dues coses.
I Pep, en funció de què esculls els personatges que inclous als teus espectacles, et deixes guiar una mica pel que et demana el públic o al final fas tu una tria personal?
Faig una tria personal per una banda i després per una altra l'actualitat. És dir, si hi ha Fernando Simón que està d'actualitat, tiro per Fernando Simón. Si durant un temps el Verdaguer ha estat fent tabús, intento treure'l. El que passa que en el cas del Verdaguer jo el volia fer, no em sortia, i quan me'l demanen els del Polònia va haver de sortir per nassos. O sigui, perquè tu vegis a vegades la pressió el que fa, no? Quan estàs pressionat, bueno, acabes fent coses que potser no faries, no? Personatges. Però bàsicament intento que sigui, quan vaig jo sol als teatres i als escenaris, intento que l'humor sigui blanc perquè pugui arribar a totes les edats, no? Que encara que un nen petit de 10 anys no sàpiga quin personatge estic fent, el que explico i el que faig pugui fer-li gràcia, no? Com per exemple un Quim Monzó, que molts nanos petits no saben que és un escriptor o no saben qui és, i per el que estigui explicant i el que estigui fent puguin arribar a passar-s'ho bé amb aquell personatge.
Pep, escolta, canviem de tema totalment. S'han preguntat a molts cantants, actors, gent del món de la cultura que passa aquest estiu per aquest programa, sobre l'actual situació que viu el país culturalment parlant, i el suport, en aquest cas, a les administracions. No sé com ho veus entre col·legues al sector, quin és ara mateix l'ambient que tu palpes?
Doncs l'ambient és incert, és d'intranquil·litat, és de poca coherència en segons quins llocs. És dir, està clar que hem de prendre mesures, que hem de tenir, o sigui, que hem de tots prendre mesures i que hem d'agrair, per una banda, als ajuntaments i a les organitzacions que estan fent el possible perquè la cultura tiri endavant, i animar els que no ho estan fent a que ho facin, perquè jo, per exemple, aquest estiu, si tenia, per exemple, doncs 20 actuacions, haurà acabat amb 7 o amb 5, però com jo, doncs molts companys meus i col·legues de professió, no? Aleshores, quan vas, per exemple, al Teatre de Lloret, a l'exterior, en una plaça, no? On veus les distàncies de seguretat, on veus tothom que està seguint l'espectacle amb les mascaretes, on veus que a l'hora de sortir surten escalonament, on se'ls hi pren la temperatura abans d'entrar en un recinte obert, dius, home, això hauria de servir perquè tothom veiés que es pot fer, perquè és incoherent o no té cap tipus de coherència que jo me'n vagi a Madrid i hagi d'anar amb l'AVE junt amb tothom, amb la mascareta i enganxats uns amb els altres, amb tots els vagons plens, i que no puguem anar al teatre, no puguem anar al cine, no puguem fer coses d'aquestes, no? Per tant, jo el que sí que animo a totes les institucions i sobretot a les regidories de cultura bueno, en definitiva, les organitzacions de festivals, de teatres, pues que tirin endavant, si no és que està prohibit, no? Perquè és que aquí la gent, què passa? Que molts ajuntaments estan dient, no, per prevenció, doncs no farem l'actuació. I dius, home, però si no hi ha motiu per cancel·lar-lo, si fem les coses ben fetes, no? I la gent avui en dia està molt conscienciada. Per tant, això, animar a que facin això, no? Que tirin endavant doncs, com molts ajuntaments o com moltes entitats.
Pep, i per acabar, de cara al futur, no sé si ja tens algun nou projecte en ment. No sé si aquest temps també t'ha servit per intentar, bé, buscar noves idees o noves il·lusions.
Bueno, noves idees, ja en tinc una. És dir, a la pàgina web de pepplaza.com veureu tots els espectacles que en faig, que faig, que en són molts, em sembla que són quatre diferents, que els estic duent alhora, però el darrer, que és el Jazz Som Aquí, és un espectacle musical amb una big band, 17 músics, i aquest és l'espectacle esperançador, més que esperançador, amb molta il·lusió i amb l'esperança de poder-lo fer voltar per tot Catalunya molt aviat, no? I és el que s'ha vist més dolgut a nivell de... Clar, som 17 músics, més, en total som 18 a l'escenari, i ens han cancel·lat Andorra, ens han canviat el 3 de desembre, però hem pogut anar a Lloret, i per tant aquest espectacle és el que durant tot aquest confinament ja el teníem parit, havíem d'estrenar-lo el 2 d'abril, no es va poder estrenar, però havíem fet una prèvia a Mataró, al Teatre Monumental, el 8 de gener o el 7 de gener, 7 de gener, va anar molt bé, i això ens va animar amb la Big Band Jazz Maresme i conjuntament amb mi a tirar endavant aquest projecte, que és un espectacle d'hora 40, amb versions de tots els temps de cantants, de personatges que imito cantant, amb petits monòlegs entre cançó i cançó. És un show amb música que és molt divertit.
Pep Plaza, t'agraeixo moltíssim que des de Begú, des de la platja, ens hagis acompanyat aquest matí, aquesta estona, amb aquest cafè que hem pres durant aquest divendres. Escolta,
que, per cert, deliciós, el cafè, vull dir, que és ristret o curtet. És que me l'heu posat com m'agrada, sense sucre, amb tot, amb el cafè, amb l'espumeta. Hòstia,
tot,
és sensacional.
Tot. Ho hem preparat tot per
com tu. Com diria el Xavier Cerdà, sensacional. Esto es cojonudo, coño. Cuando queráis, me volvéis a invitar, porque aquí estaré. Gràcies.
Pep, que passis molt bon estiu.
Molt bé, igualment, guapos.
Gràcies, adéu.
Adéu, Jens. Adéu.
Obert per vacances. Cada matí a la teva ràdio de proximitat.
Nosaltres seguim 5 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Arribem a divendres i, com sempre, us volem proposar una ruta. En aquesta ocasió ens volem traslladar a un d'aquells llocs bonics que ens ofereix la geografia catalana. Avui ens ubiquem al Congost del Mont-rebei, un paratge que es troba al límit entre Catalunya i Aragó i constituït per la part més estreta del riu Noguera-Ribagorçana, per on travessa la serra del Montsec, a Lleida. Ho farem a través d'una de les activitats que ofereix aquest paratge, les rutes en caiac, i de la mà del responsable de l'empresa Intrepid Caiacs, qui ens presenta la nostra companya del Picat Ràdio, la Ia Bonet. Ia, bon dia, què tal?
Molt bon dia a tots. Doncs molt bé. Efectivament, continuem parlant d'activitats d'aigua en dies calorosos d'estiu. Avui parlem d'una ruta en caiac i per fer-ho us presentem l'Aitor Jurado, responsable de l'empresa Intrepid Caiacs, ubicats a Pont de Montanyana, a l'Alta Ribagorça. Bon dia, Aitor.
Sembla que tenim problemes amb el convidat. De seguida el saludem. Una ruta que us fem cada divendres en aquesta secció de la ruta i que avui ens porta fins a aquest paratge, fins al Congost del Mont-rebei. De seguida intentarem recuperar el responsable, en aquest cas, d'aquesta empresa, d'Intrepid Caiacs, que és una empresa que fa rutes, en aquest cas, per a aquesta zona, un dels paratges que, per cert, ja és un dels paratges més impressionants, en aquest cas, que també podem fotografiar. Ara sí, tenim l'Aitor. Aitor, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Escolta, dèiem que és un indret totalment únic,
Sí, la veritat que...
Sembla que tenim problemes de connexió amb el nostre convidat d'avui. Dèiem, Ia, del Picat Ràdio, que és un dels paratges més fotografiats, oi, Ia?
Sí, de fet, el Congost de Mont-rebei és molt conegut, s'ha fet molt famós per la difusió que se n'ha fet, però també aquest valor de les xarxes socials, de fer-nos aquest selfie, no?, i compartir-lo, crec que ha impulsat també a molta gent anar cap allà. De fet, fa uns anys va haver-hi molta polèmica degut a la gran quantitat de vehicles que s'acostaven a la zona.
Va, ho tornem a intentar. Aitor, bon dia.
Vinga, a veure si ho aconseguim, perquè és que estem aquí al mig de la red. En principi tenim bona senyal, però ja veieu que n'hi ha dies que passen quatre nubes, tenim poca infraestructura, però no podem parlar.
Dèiem, és un indret únic, oi?
Sí, la veritat, tenim un estat dintre, molt ric, paisatgísticament pues, espectacular, amb uns cingles de roca, grans volums d'aigua, grans pantanos, i bueno, la veritat és que la gent està descobrint aquest territori i bueno, els està agradant en general, sí, sí.
De fet, aquest congost també es pot conèixer fent una ruta caminant, però des de l'aigua l'experiència és ben diferent. Aitor, quines rutes proposeu per fer remant? En teniu de diferents distàncies o amb punts concrets d'aturada per observar doncs, les curiositats de l'espai on us trobeu?
Sí, fem diferents versions de ruta. Algunes inclouen només kayak i altres potser es poden combinar amb el senderisme. Llavors també pues, adaptem la ruta una mica pues, a les edats, al tipus de persona que ve i, bueno, intentem fer una excursió el més personalitzada possible.
Mm-hmm. Suposo que és per tots els públics, si pot anar en família, com funciona tot plegat?
És una activitat per a tots els públics, a partir de 4 o 5 anys ja és recomanable i, bueno, qualsevol edat és vàlida. Al final, se pot fer més o menys distància, més o menys recorregut, al final cadascú té unes necessitats, unes inquietuds, intentem pues, que tothom ho pugui fer al seu ritme, amb una distància material adequat també, i bueno, pues, creiem que ho pot fer tothom, inclús gent amb qualsevol capacitat especial.
Uh-huh. Aitor, escolta, parlant del caiac, però tinc entès que feu altres activitats, eh? Paddle surf, per exemple, el senderisme, tot plegat acompanyat de guies titulats, oi?
Exactament, nosaltres apostem per un turisme responsable, amb personal qualificat, que estigui tecnificat i que tingui tots els recursos i és per poder oferir.
I què ens caldria?
Digues.
Aitor, anem perdent una mica. Si poguessis estar quiet, no sé si t'estàs movent, però a vegades la cobertura doncs, se'ns en va una mica.
Sí.
Et voldria preguntar, què ens cal per fer aquesta activitat? Banyador, xancletes i uns bons braços? Ja que a vegades visualitzem vídeos del caiac i sembla tot molt fàcil, però quan hem de remar la cosa es complica, no?
Banyador a l'estiu, sí. Però xancletes no. I braços tampoc. Al final és una activitat que és més d'habilitat que no pas de força, a dir que no és feu. I nosaltres pues, bueno, fem una instrucció bàsica pues, perquè la gent utilitza una mica més aquestes tècniques que al final el que fan és que fan que t'esforcis menys.
I a part del congost, des d'Intrepid Kayaks també heu volgut innovar i presentar un altre espai per gaudir de l'activitat del kayak, el qual és menys conegut. Quin és i què ens aporta aquesta nova ruta que heu presentat enguany?
Doncs el pantà és... és una activitat també amb un tos espectacular, no té res a envejar amb un rei, i la majoria de dies no hi ha ningú, i la veritat que apostem per un tipus de turisme sense massificacions, fem grups molt petits, de 8 a 10 persones, per tal de no massificar els espais, de no contribuir, per lo menos, el menys possible.
Uh-huh. Aitor Jurado, responsable d'Intrepid Kayaks, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, tot i aquestes dificultats tècniques, i, sens dubte, vindrem cap al Congost a Mont-rebei a fer aquesta escapada, aquesta ruta.
Moltes gràcies. Ho sento per lo de la senyal, però, bueno... Estem en un entorn molt xulo, però també tenim dificultats amb les comunicacions.
Aitor, gràcies. Gràcies, Ia. Bon
dia. Gràcies. Adéu.
Molt bon dia. Gràcies.
Aquest estiu no tanquem. Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
Passen 3 minuts a 3 quarts a 10. Nosaltres seguim a l'Obert per vacances aquest divendres i, com sempre, a la recta final d'aquesta primera hora Anem cap a Ràdio Tordera, anem a la nostra secció d'aquella notícia que moltes vegades pot semblar falsa i que no ho és. Com sempre, saludem a aquesta hora el Joan Martín. Joan, què tal?
Hola, Carles, bon dia, bon divendres.
Què tal, com va aquest matí?
Bé, bé, home, la sensació que sigui divendres, tancament de setmana, vulguis o no, això ajuda, no? Jo crec que ja és una sensació a nivell general que ens agrada, que ens agrada.
Home, i a més avui hi ha molta gent que potser ens està escoltant i és un dia d'aquells que la gent agafa vacances, perquè jo crec que la propera setmana i la següent és aquesta quinzena per excel·lència de les vacances, eh?
Sí, jo crec que sí, que tant la setmana passada, no?, que potser va coincidir amb que ja érem 1 d'agost, però sobretot aquesta, eh?, tens tota la raó que aquesta setmana molta gent comencem a veure que... Bueno, que no els veurem, bàsicament, que no els començarem a veure perquè ja no hi són, perquè marxen uns dies, així que les gaudeixin, que ja està bé, també.
Escolta, avui la cosa Vinga. Va d'animals, oi?
Sí, t'ho anava a dir, eh? Dic, és veritat que el guió ja el tenim amb anterioritat i ja el podeu veure abans, però que els tècnics de so es preparin perquè avui, entre elefants i gats, em sembla que la cosa anirà per aquí avui, eh?
Doncs vinga, comencem amb un elefant com a protagonista.
Sí, un elefant, que és veritat que es diu Caban, val? Li deien l'elefant deprimit, però l'elefant deprimit que tindrà una història final bona. La seran lliure després de 35 anys tancat al zoo. Caban, l'elefant deprimit, serà posat en llibertat després de més de 35 anys en captiveri al zoo. L'animal serà traslladat a un santuari on podrà gaudir de la llibertat després de tota una vida tancat. I precisament, Carles, et converteix una mica la vida, la història d'aquest elefant. Dic que va néixer l'any 1985 i després del seu naixement el govern del país on va néixer el va regalar al zoo de Pakistan amb l'objectiu de millorar les relacions polítiques entre aquests dos països. 5 anys després, quan els cuidadors van veure com de sol se sentia l'animal, van decidir que tindria una parella, la Saeli, una elefanta que li va fer companyia fins al 2012, que va morir.
Mira, tenim aquí. Sí, sí.
La Saeli va entrar en força. Però, com dèiem, la mala notícia és que el 2012 va morir, i clar, des de la seva mort, de la seva companya, moltes associacions animalistes doncs van començar a queixar-se sobre les condicions deplorables en què l'animal es trobava. A més, se sentia com sol, no tenia la mateixa actitud després de la pèrdua de la Saeli, sinó que, a més, doncs això portava tota la vida tancat al zoo. Finalment, ara sí tenim aquesta ja notícia positiva, gràcies a la pressió dels activistes, a les xarxes socials.
Ens alegrem, eh?
El Tribunal Superior d'Islamabad ha emès un ordre judicial on s'explica que Caban serà traslladat a un santuari de Cambodja, on, per fi, podrà ser lliure.
Història amb final feliç. Escolta, el proper protagonista, Joan, és un gat.
És un gat, sí. Jo no sé si tens tu gats o animals de companyia, Carles. El cas és
sí.
Jo vaig per als gats també, llavors tenim sempre... No, veiem una notícia de gats i més si és com la que us explicarem ara, ens ho posa més fàcil.
Una cosa... El saludem.
El saludem. Està emprenyat aquest, per això.
Sí, mica... aquest té geni, eh? Té geni.
Està divendres. Doncs mira, el titular, ja us l'avanço. Un gat fa més de 64 quilòmetres caminant per retrobar-se amb els seus antics amos.
No m'ho puc creure. 64 quilòmetres caminant?
64 quilòmetres, ni més ni menys, que va fer l'animal per retrobar-se, com us explicava, amb els seus antics propietaris. L'animal va caminar més de 7 setmanes. Fins a arribar a casa dels seus antics propietaris. Això va passar el mes passat. Nils Payne i Lizzie, els antics amos del gat, s'anomena Garfield.
Que original el nom, eh? Que original. Com li poses al gat? Garfield.
Han suat per posar-li el nom. Doncs en Garfield, van decidir regalar-lo a una altra família, aprofitant que una mica que els seus fills s'havien independitzat i això, doncs van dir, va, anem-lo a regalar. No obstant això, al cap de 2 setmanes, el gat es va escapar dels seus nous propietaris i quasi 2 mesos més tard va aparèixer davant la porta de la casa de la família Payne. Clar, això va passar a Shillington, a Anglaterra, i quan els antics amos van veure el Garfield, al principi es pensaven que no era ell, sinó que era un gat que s'hi assemblava. No obstant això, el van començar a cridar pel seu nom i l'animal, doncs tu diràs la seva reacció. Va saltar cap als seus braços, segons va informar el diari The Sun, els seus antics propietaris han decidit adoptar-lo novament.
Oh, oh.
Ja que... sí, és un bon gest, no, home, després de tot el que ha fet. Total, que l'animal va demostrar que la casa, que la seva casa és per sempre i ja està. I el Garfield doncs ha tornat amb els seus primers propietaris.
Hem començat parlant d'un elefant, hem seguit amb aquest gat que ha fet aquests 64 quilòmetres i ara tornem als humans.
Tornem als humans.
Escolta una cosa, la cosa també va de viatjar, oi? Però atenció a la notícia.
Totalment diferent. Una dona viatja amb els ossos del seu marit mort.
No
fa 12 anys dins la maleta.
No ho puc creure.
Sí, sí. Això, bé, doncs ha passat a l'aeroport de Múnich, que ella venia de Grècia, aquesta dona de 74 anys. Uh-huh. Anava acompanyada per la seva filla de 52. Viatjava amb les restes del seu difunt marit en avió. Bé, fins aquí, entre comès, és normal, perquè
sí.
pots viatjar.
Sí, sí, sí.
Amb morts pots viatjar. Total, que després de tot plegat, clar, el mort havia... l'home havia mort el 2008 i la vídua duia els ossos dins d'una maleta.
El 2008, atenció,
Clar, clar, l'estat del cos ja, sí. Doncs, com us dèiem,
ja d'ossos. Ja es podeu imaginar.
Sí, sí. Total, que a l'aeroport de Múnich, a través de la màquina de raig X del control d'equipatges, la maleta de la dona, que juntament amb la seva filla viatjaven cap a Armènia, procedents de Grècia, havien fet escala a Alemanya, doncs, inversemblant història, el que us dèiem, va passar el 3 d'agost, quan el personal del centre de control van detectar restes humanes en una de les maletes de les dues passatgeres. Clar, segons la declaració de la mare i filla, doncs sí, sí, quan l'home va morir va ser enterrat a prop de la ciutat de Salònica, Grècia, i traslladaven les seves restes a Armènia per donar-li sepultura al seu país d'origen. Les dones, doncs bé, van haver de presentar el certificat de defunció de l'home, així com altres documents emesos per les autoritats gregues que, efectivament, confirmaven la seva versió. Jo no m'imagino la sorpresa dels controladors d'equipatges.
Sí,
no?
Sí, el careto de les dues persones o les persones que estaven allà al control de l'aeroport devia ser de cara de totalment de sorpresa.
S'ho haurien repassar i repassar dos o tres vegades veient doncs, el que tenien les maletes. Dir-vos que davant d'això, davant d'aquesta evidència, davant d'aquestes comprovacions de la documentació, tot estava en regla i la policia alemanya va permetre a les dues dones continuar el seu viatge camí cap a Armènia amb els ossos del difunt marit i el pare a la maleta i anar tirant cap a on volien arribar.
Sí, és... sí, sí, sí. Lo típic, què portes a la maleta? No... els ossos del meu marit de fa 12 anys que va morir. Déu-n'hi-do,
no sé, jo si més no. Home, Carles, si ho fas, fes un ocell, un altre, no?, una altra maleta,
sí, sí,
o
sí.
Fes un altre objecte, no?, que pugui portar-lo d'una altra forma, no ho sé. És una mica massa directe, per la meva part, eh? Aquí sí, que cadascú sí. Després faci el que vulgui.
I tant que sí. Escolta, Joan, ho hem de deixar aquí, com molt cada bé. Dia hem fet aquest repàs, aquestes notícies que a vegades semblen fake, però que no ho són, si et sembla... I tornem dilluns amb més notícies que esperem que vinguin, siguin una mica més positives. Et sembla?
Esperem, les buscarem, eh? Les buscarem que siguin també de bon rotllo i el dilluns sobretot començar de la millor manera de la setmana.
Gràcies, Joan, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, adéu.
Nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquesta primera hora per a les 10 i 4 minuts i tornem, com sempre, amb la segona. Fins ara.
Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa. La xarxa de comunicació local.
El nostre cel. Aquest silenci. Gaudir amb els teus. Els nostres pobles. Aquests paratges t'estan esperant.
Ara és el moment de gaudir de paisatges Barcelona amb els cinc sentits.
Barcelona és molt més.
Continguts en xarxa. Al Pou.
Les transformacions socials han portat a primera plana la preservació de la fertilitat en dones.
Cada vegada les mares són més grans i això fa que hagin de prendre precaucions per poder preservar els seus òvuls en el millor estat possible. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el doctor Francesc Fàbregas, que és ginecòleg de l'Àptima Centre Clínic, amb Mutu de Terrassa, i responsable de la unitat de reproducció assistida del centre. Anava ben encaminat amb la introducció, és a dir, són una mica sí. Les causes que...
Sí, sí, realment en parlarem, però realment el retras de la maternitat avui dia és un dels temes que més ens preocupa als especialistes en reproducció. I concretament, amb això que parlarem avui, de la preservació de la fertilitat, doncs, estaria una mica lligat amb aquest tema.
Perquè, esclar, passen els anys, no?, i poden passar moltes coses en la vida d'una dona, i a més també doncs, aquest progressiva pèrdua de fertilitat. S'ha parlat es parla moltes vegades de tècniques, la vitrificació d'òvuls, per exemple. Què consisteix aquesta tècnica?
Bé, això és jo diria que és un dels avanços més importants en el camp de la reproducció assistida en els últims 10 anys, aproximadament. Des de fa molt temps érem capaços de congelar espermatozoides, érem capaços de congelar embrions, i la congelació d'òcits o òvuls era complicat, tècnicament. Això ha estat superat, com dic, des de fa uns 10 anys, aproximadament. Ara tenim una tècnica, que és la vitrificació ocitària, que ens permet congelar òvuls amb garanties de que després, al descongelar aquests òvuls, puguen funcionar, puguen ser fecundats in vitro. I, per tant, això és una opció que ha obert moltes opcions dintre del món de la fertilitat.